Això com va? Doncs avui, benvinguts. Comencem aquest any l'Espai de Paraula. Sembla que ja és el 21 o el 22, però bé, més o menys. I avui tenim el Josep Pujol Tor. I ell és psicòleg, és pedagog, i sobretot jo el que vull destacar és que ell va ser el fundador del Departament de Psicologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques. La primera secció de psicologia de l'Acadèmia de Catalunya i Balears. Exacte. I jo crec que cal destacar això, perquè això és molt rellevant, perquè ha permès doncs, millor connexió entre els psicòlegs i els metges, també ha permès doncs, fer molta pedagogia en aquest sentit, i fer formació, que també s'ha fet molta formació.
Gràcies també, en justícia s'ha de dir, a un altre pediatre il·lustre de Terrassa, el doctor García Martín, que va fer el que va diríem, facilitar i obrir les portes perquè nosaltres poguéssim entrar a les Acadèmies Mèdiques. O sigui, la frase que ens va donar. I ser presents. I a partir d'aquí, tot era anar generant-se fins que 4 anys més tard vàrem fundar la Societat Catalana Balear de Psicologia dins de l'Acadèmia.
I això realment bueno, és un mèrit i que tot el reconeixement perquè no va ser fàcil.
Vam fer el que vam poder en el moment en què va ser possible fer-ho i amb molt d'empeny. I després altres han vingut de darrere per seguir activant la càrrega. Moltes gràcies. Bona nit a tothom, moltes gràcies. Jo simplement vull dir dues o tres coses abans d'arrencar. La primera és que tenim molt tot el pàrquing i que ha despertat de constantment. Per tant, això ja em genera una pressió tremenda a mi personalment. Però això no és el més rellevant.
Jo us puc anar a buscar.
Moltes gràcies. El que per mi és rellevant és agrair, evidentment, a la Natesa la seva invitació. Us parlo d'una universitat, hi ha bons professionals a tots els rams. Jo crec que l'Ordesa, a part de ser bona professional, cosa de la qual jo el dono per suposat, no tinc directament constància, però dono per suposat, és una intel·lectual. I això no sempre es conjuga. I és una intel·lectual amb la ment molt oberta, perquè ja fa una colla d'anys que ell té la veritat d'anar enviant el seu programa de les intervencions. I després què passa? Que sempre per professions de treball, sempre estem treballant les mateixes hores. Però, vist en panoràmica, és a dir, la tipologia de persones que han anat passant per aquí, amb la temàtica que s'ha tractat, els enquadraments diferents, les diferents perspectives, això em diuen, i em permeten dir aquí ara en públic, de que aquesta, diguem, obertura de ment és un valor positiu molt necessari i no massa abundant. Tot s'ha de dir.
Gràcies.
Vostè se la té totes, que se les mereix. Dit això, el tema que jo avui he de presentar i exposar és el tema de les creences. Jo vaig aquí l'estirant. El tema de les creences està tan carregat culturalment, històricament, en tants sentits i tan connotat que, a diferència d'altres conceptes i altres termes, més nous, diríem que tenen molt més marge de llibertat. Però el tema de les creences són. Perquè automàticament, o molt freqüentment, pensem en creences i automàticament dic, creences religioses. Teòricament, per raons antropològiques. Però nosaltres, els psicòlegs, en la nostra praxi, jo fa 28 anys que em dedico diríem, a la psicoteràpia, ens trobem que les creences de tot ordre i de tot tipus sorgeixen constantment. És a dir, que són una realitat que té moltes dimensions. Culturalment, nosaltres som fruit d'una herència, i per tant, bona part d'aquestes creences les tenim, diríem, per immersió com a latents en nosaltres. Una altra part són explícites. Però constantment ens trobem en creences. Perquè a vegades la frontera entre coneixement real i creença és ambigua. Espero que ja tindreu ocasió de referir-m'hi. Jo per començar he pensat Quina primera introducció, o més simple possible, perquè després ja anem obrint, s'ha tacut a tu de parlar del tema de creences? Aquest artefacte és cognitiu, eh? Doncs mireu, la proposta inicial d'arrencada és que el concepte més nuclear i simple, diríem que són unes construccions mentals conscients, després m'hi referiré, que són el resultant del contacte i de la interacció de tots nosaltres amb la realitat. Per tant, forma part de la nostra vida, eh? La nostra vida quotidiana, fins i tot, eh? Després m'hi referiré. No només pensem en creences de tipus transcendent, creences d'orientació vital, sinó creences a diferents nivells, eh? Algunes d'elles molt simples i pragmàtiques, eh? Com les percepcions. La doctora Monge aquí present sap un poc de tot això. Per tant, començo per aquí i després ja anirem desgranant. Si al llarg de l'evolució humana, amb els seus canvis, les creences han continuat existint, i després, com intentaré jo explicar i descriure, nosaltres seguim utilitzant les creences, i les creences formen part de la nostra vida, i necessitem les creences, i no han desaparegut, malgrat els desenvolupaments tècnics, els avanços de tot ordre, i continuament hi creences, voldrà dir que aquestes creences, sí, però les seves transformacions i les seves correspondències històriques. Eh? Però si segueixen existint d'alguna manera, vol dir que compleixen alguna funció. És a dir, alguna utilitat deuen tenir. Algunes funcions compleixen, perquè si no, no existirien. No les tindríem, perquè sí. Per tant, si tenim creences d'ordres i de nivells i de tipus diferents, és que ens són necessàries o ens són útils. Si no, no hauríem prescindit. Per tant, les creences tenen una sèrie de funcions que, des de la meva perspectiva, algunes d'elles són imprescindibles. Per exemple, ens aporten sentit, ens orienten, ens guien, a vegades ens situen en la realitat, ens ajuden a interpretar la realitat. Després, d'acord amb les nostres pròpies experiències, algunes d'aquestes creences les mantindrem i les reformarem, altres les canviarem, les modificarem. O altres se'ns modificaran com a conseqüència de les experiències tingudes i el nostre posicionament. És la persona que les seves creences afirma que són immutables al llarg del temps. Ens posaríem en guàrdia, no? Si una persona digués que les creences sempre han d'estar les mateixes, amb el mateix valor, amb la mateixa potència i sense modificar-se. Ens posaríem en guàrdia. Per tant, les creences humanes tenen diferents funcions útils. Aprofito per dir que segurament el concepte de creença, si ho comparem amb el concepte de coneixement, sense entrar ara a desglossar què podem entendre per una cosa o per una altra, ja he dit que la frontera a vegades és ambigua, no tenen, diríem, prestigi. O no tenen prou prestigi, segons com. Perquè davant, diríem, d'una demostració empírica, davant d'un coneixement sòlid, un coneixement científic, una creença hi pot poc. I per tant, és com si parléssim doncs, de, no sé, uns 600 i un BMW d'última generació, per comparar-ho. Però aquesta primera aproximació, si rasquem i gratem una mica més, veurem que és una distinció només en aparença. Perquè, efectivament, que existeix el coneixement científic, sòlid, demostrat, tots nosaltres, en la nostra experiència quotidiana, estem constantment tenint experiències de coneixement a diferents nivells. Però, si ens poséssim a relacionar i volguéssim distingir finament quina part és creença i quina part és seguretat, fiabilitat, començaríem a fer-nos més interrogants i apareixerien noves creences. Per tant, el que a vegades podríem donar com a coneixement sòlid se'ns entra en crisi per raons diverses, i hem de reformular noves creences. Perquè les creences sempre hi són, al davant o al darrere, com a causa o com a conseqüència. A vegades fins i tot com a instrument. Humanament, per suposat. Però després m'hi referiré també, encara que pugui semblar més escèptic, també en el món dels científics. I en el món de la ciència, també. No són escapades. Un altre rang de creences, evidentment. Una tipologia. Però I són presents, també. I fins i tot jo gosaria dir que necessàriament presents. Per tant, no lluitem contra les creences, tinguem-les presents, però tinguem també, o mirem de tenir, abans després m'hi referiré si tinc més temps de desenvolupar-ho, mirem de tenir, respecte a les experiències, una certa distància autocrítica. Perquè les creences ens poden o alliberar o ens poden empresonar perfectament. Ens poden portar curts de sac. A vegades, quan la realitat és tan tossudament obstinada i tan dura, ens hem d'aferrar les creences perquè, si no, no tinc sentit. I a vegades les creences ens obren una porta. Maurici Lublin, per posar un exemple, Víctor Frankl i tants altres que van passar experiències tràgiques i que segurament, per un conjunt de factors, porten de personalitat, però també segurament per un repertori de creences determinades i d'actituds en concordança, van superar aquella tragèdia personal i la van saber transformar en experiència, en creença i en coneixement positiu al servei de la gent. Bé, per tant, les creences són fins i tot anteriors a la pressió del gènere, o molt, per dir-ho d'una manera. Perquè, com deia Bertrand Russell, el gat que pacientment s'espera en el cau que surti el ratolí, creu que algun moment o altre sortirà. Per tant, per això s'espera. Quina part té d'experiència i quina part té de coneixement aquest gat i quina part té de creença, això ja és més discutible, però hi és. Per tant, si jo deia Bertrand Russell, jo no li discutiré pas. Els animals superiors també utilitzen creences. Nosaltres som un d'aquests animals superiors. Evidentment que en la formació de les nostres creences individuals hi ha una part de factors generals que són inevitables. La nostra història com a poble, la tipologia de societat que som, la família en la qual hem nascut, l'escola on hem anat, quan se'n parlàvem, el tipus d'ambient sociopolític que vàrem viure. Tot això ens va condicionar, i molt, en molts sentits diferents, respecte al retorn de les diferències. Per tant, en certa manera, i només en certa manera, podríem dir que hi ha una tipologia de creences que ens venen donades i gairebé que se'ns imposen. No forçadament has de creure, sinó que les absorbim de manera insensible, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, per a la música, gairebé. Bé, però també hi ha factors individuals propis. Aquesta dicotomia entre el jo individual pur o el jo social pur, per mi és una dicotomia falsa. Evidentment que nosaltres tenim una nova individualitat, però aquesta individualitat no comença i acaba només amb nosaltres, sinó que, perquè nosaltres sols com a individus, poca cosa foren. Necessitem l'altre, els altres per ser. Per tant, aquesta dualitat, individualitat radical o ésser només social, les perspectives comunistes veien la persona com un número, que importava era la col·lectivitat, o grup, el gran grup, la societat, i l'individu comptava poc, si en volien 10 o 20 o 1.000 o 2.000, era igual, que comptava que els altres. Per tant, hi ha una sèrie de factors que expliquen per què nosaltres tenim les creences que tenim, la nostra pròpia biografia, les experiències que hem tingut, la nostra personalitat, el grau de, o la capacitat de reflexió que puguem tenir, o d'aprenentatge, també, les emocions o les vivències emocionals, tota l'esfera emocional és una font poderosa de gestació de... Una persona que ha tingut algunes experiències traumàtiques, potser per cas, segur que han estat una barreja d'impactes cognitius i impactes emocionals. I d'aquí se n'han derivat, com a conseqüència, una sèrie de creences que costaran, diríem, de desfer-se. No aniran ni amb lleixó, segurament. Costaran. Per tant, alguns impactes tenen una força superior que altres en la constitució de les nostres creences. Habitualment, o normalment, és una amalgama de factors que tenen pesos diferents i que en cada cas es concreta d'una manera determinada. Per tant, la tipologia de creences, això és un jardí immens. Si agaféssim bibliografia dels psicòlegs o els antropòlegs o sociòlegs, també, que això admet diferents punts de vista, que parlin de creences, veurem com hi ha concepcions diferents i, per tant, tipologies diferents. Es parla de creences racionals i de creences irracionals. Això ja ens... Víctor Ellis, Albert Ellis, per exemple, ja ens... o de creences adaptades o creences desadaptades. Sí, es parla de creences instrumentals o de creences finals, per exemple. Hi ha diferents autors que aquesta terminologia la fan servir consensuadament. Per tant, jo no pretenc, diríem, ser excessivament original, però el que sí dic és que una mica el fruit de la meva reflexió, de les meves lectures, de la meva experiència, és una mica una síntesi del que jo entenc que pot servir orientativament per parlar d'una certa tipologia general de creences. Per tant, una aproximació general a les creences. No? Trobarem creences, jo en dic nuclears, perquè són aquell grup de creences que estan en el centre, diríem, de la nostra vida conscient i a vegades inconscientment també. Jo en dic nuclears. Els valors formarien part d'aquest grup de creences. Però també, i us veureu que aquestes fletxes, diríem, d'anar i tornada, el que ens indiquen és que les creences soles, per si soles aïlladament, no tindrien vida, no tindrien existència. En canvi, el que hi ha és una perspectiva de sistema, perquè les creences no estan en el caos desordenades com un calaix de sastre, sinó que tenen una certa, diríem, influència recíproca. Per tant, el que jo en dic creences fortes, una creença feble, per exemple, podria ser em tancaran a mi a 3:15 en punt al pàrquing o no. Si no em tanquen pot tenir unes conseqüències i si em tanquen unes altres. Però això dins de la meva vida té, diguem, una importància relativa. Però una creença forta es referiria a alguna altra creença més substanciosa que no s'esgota amb una anècdota circumstancial i que té altres conseqüències per la seva vida. Jo en diria una creença forta. Creences fortes no són creences inflexibles. No són creences inflexibles. Perquè la rigidesa d'una creença no és equival, per mi no equival a la seva fortalesa. La fortalesa d'una creença, sota el meu punt de vista, és aquell tipus de creença que ha estat visitada i revisitada intel·lectivament i considerada i analitzada. O potser revaloritzada. Revalidada. Llavors aquesta creença pot ser una creença forta. Si no, una creença instrumental que si em serveix la faig servir i si no, doncs, i l'experiència em diu no, que ara la tenc viu, seria una creença feble. Bé. Evidentment hi poden haver-hi creences irracionals. I creences més racionals. Evidentment. Tots participen en alguna mesura. De creences més o menys racionals. Perquè la racionalitat absoluta no sé on la trobaríem, si és que existeix. A vegades la irracionalitat elevada sí que la trobem més fàcilment, perquè és veritat, en comportaments humans. Individuals i col·lectius, també. Però la racionalitat absoluta, jo encara no l'he descoberta, no sé si arribarà un moment que la puguem dir, ara la tenim. Per tant, també és una qüestió de relativitat. Les creences, com deia, tenen un cert nivell d'organització interna. Tota la biografia de la gent que ha treballat parla del sistema de creences, com parla del sistema de valors. El que treballa són un tipus de creences. Per tant, diríem que hi ha una certa relació amb un cert grau d'autonomia entre creences, de tal manera que unes estan subordinades a altres, o altres tenen una relació de depravació. No s'ha descobert que el sistema tingui unes lleis fixes, però, en canvi, sí que hi ha alguna sèrie de fenòmens que són observables en el sistema de creences, que ara només tindré per no cansar en detalls explícits, però que hi són, i que fan que algunes creences es mantinguin per damunt d'unes altres, que perdurin, que es deteriorin o que es vegin substituïdes per altres. A vegades, molt pragmàticament, creiem una cosa, tenim una demostració de que allò no era d'aquella manera, Per tant, aquella experiència ens fa canviar aquella creença, no ens serveix per a... Hem tingut una experiència, potser canviem per un altre tipus de creença, però l'hem eliminada. Són creences febles, instrumentals, que tenen una importància relativa, però que no són nuclears. Perquè l'esquema de valors, que són aquest nucli central de les creences fortes, tenen un poder diferent. Són més troncals, són més estables, tot i que relativament estables, unes que altres. La percepció és un dels fenòmens que ens situa molt primàriament en les creences. Una percepció simple, una impressió visual d'una persona, ens genera un primer impacte. Automàticament, nosaltres no posem en qüestió allò que hem vist. Si per la porta entra una persona jove, o un nen, doncs ha entrat un nen. No desconfiem d'aquesta percepció d'entrada. Per tant, efectivament, creiem que ha entrat per la porta un nen i no l'hem tocat, no l'hem vist. Però diem, sí, hi ha un nen. Per tant, la percepció, que és un món i molt complex, és la primera font de creences. La percepció, Piaget s'hi referia, el món sensoperceptiu, és la primera font, diríem, de relació i d'intercanvi amb el món exterior. I en part també amb un mateix. Per tant, és la primera font de formació de creences elementals. D'aquestes que són tan elementals que són implícites, però que són. No, és a dir, només desconfiem d'una imatge si és real o no real, si tenim alguna raó que ens indica, si no, quina és la inèrcia, la tendència de creure-la. És a dir, que confiem en la nostra percepció d'entrada. A vegades hauríem de desconfiar-ne, perquè a vegades una percepció equivocada ens pot portar molt lluny. Però això són realitats que existeixen. Per tant, no m'intentaré massa, perquè hi ha una part d'anècdota, però sí que voldria dir que, per exemple, el tema de la percepció, s'ha demostrat que els contextos culturals, abans m'hi he referit una mica, influeixen en la percepció. Per exemple, les il·lusions de Miller-Lyer no són unes percepcions invariables a tota la població, és igual de quin context sigui, sinó que determinats contextos culturals fan que aquestes percepcions tinguin variacions. Són aquelles fletxes que, segons si estan en uns tancades o obertes, doncs sembla que siguin més llargues o més curtes. Això, que en el nostre context diríem que hi hauria una similitud o semblança. En altres contextos, no. Per tant, els bagatges culturals influencien fins i tot en aquests processos primaris de percepció. Evidentment que la percepció a vegades pot ser ambigua i que ens pot enganyar, evidentment. Però què passaria si desconfiéssim constantment de les nostres percepcions? No podríem funcionar. Hem de refiar-nos d'alguna manera. Hem de funcionar d'alguna manera. Després, si tenim ocasió, podem comprovar que ens han enganyat i valorem les conseqüències, no? Però les percepcions ja les tenim. Per exemple, aquesta. Si us fixeu bé, el punt de vista de, en aquest sentit, serien objectes, fa... és molt gràfic aquesta...
Sí.
Ho veieu? És a dir, aquest d'aquí diu, no, aquí n'hi ha tres. No, i l'altre diu, no, perdona, jo compto, aquí n'hi ha quatre. Fixeu-vos, com la nostra percepció visual pot ser enganyada fàcilment. Però, clar, la percepció és més que un procés fisiològic. És molt més que això. Perquè percebem a través d'una personalitat. Percebem també, en funció de qui som i en funció de quins són les nostres creences també, que és el que m'interessa i els nostres valors. Això ens fa descobrir o veure o seleccionar perceptivament coses que potser hi són o a vegades no hi són, però necessitem trobar-les segons quina sigui la pressió de les nostres necessitats. Per tant, evidentment, com deia abans, les nostres creences segons i com ens poden empresonar, sobretot quan agafem una sola perspectiva que no té una demostració d'una situació personal i aquella creença ens atrapa. perquè no tenim més perspectiva que aquella. I llavors podem entrar en un espiral brutal, dins del por. Podria ser un exemple, entre altres, d'aquest tipus de creences. La doctora Moixa em deia una vegada el pivot, el pájaro carpintero, que va pititim, repetint i matxacant, i clac, i clac, i clac, i clac, sobre el mateix, però això és que així, és així, és així. A vegades som uns especialistes, en utilitzar un tipus de creences autodestructives. Jo som així, no sé, i a més convençuts. Qui ens dirà el contrari, perquè a més, sobretot si no ho compartim a sobre, és a dir, si ens ho quedem, llavors segur que ningú ens contradirà. Ens quedem amb la carència i aquella carència, és cert. L'afirmació que a vegades, o sovint, segons com, una creença equival a una realitat. Una creença forta equival a una realitat. I hi ha persones que estan en la creença, en fi, a consulta, a vegades, ens trobem, o amb una certa freqüència, amb dificultats serioses en relació al tema de les creences, quan són creences absolutament esbiaixades, en bona mesura irracionals, que no és que siguin gratuïtes, gratuïtes no són pas. Tenen una causalitat, a vegades complexa, darrere, que s'ha de conèixer i descobrir. Però, d'això és que no podràs trobar això. Per contra, segons i com, les creences es poden alliberar. És a dir, que les creences tenen aquesta, diríem, polivalència. Polivalència. Poden ser molt útils, ens són necessaris, per suposat, ens poden acorralar o ens poden alliberar. Com deia abans, a vegades, quan la realitat és tan dura, tan dura, tan dura, si no fos per les nostres creences, potser no hauríem sucumbit. Llavors aquestes creences ens obren un passadís de llum, que ens permeten, diríem, sobreviure i tirar endavant en circumstàncies dures o difícils. I per tant, el coneixement a vegades es gira en contra de la creença. Però a vegades la creença es gira en contra del coneixement i a vegades el substitueix. Per tant, abans m'hi he referit, això m'hi faltaria una mica, les creences religioses han existit, segueixen existint, seguiran existint, una altra cosa són els rituals i l'adhesió a creences organitzades. Però la necessitat de creure continua sent present. I, de fet, diferents autors s'hi refereixen, dona l'absència, diríem, de... És a dir, aquesta nova espiritualitat viscuda com una necessitat fora de les ofertes reglades, organitzades socialment, es constata. És a dir, hi ha una necessitat de allò que no dona el que la societat de consum ofereix massivament. I llavors es busquen i es necessiten trobar altres mitjans alternatives. Algunes porten a un port i altres les creien. Com deia, el coneixement científic a vegades és, diríem, un oasi que en certs aspectes ens dona tranquil·litat i seguretat. Si tenim una dolència important i hem de passar per quiròfan, mirarem que sigui el millor especialista, que tingui més experiència i coneixements. No anirem a un vident, segurament, oi? A que ens siguin les cartes, o no anirem a que... un massatgista, tots respectes, Anirem al millor especialista, perquè confiarem que el seu coneixement i la seva experiència ens seran útils. Però, clar, el coneixement científic és un tipus de coneixement. Però nosaltres, cadascun de nosaltres, en la vida personal, tenim una sèrie de coneixements que potser no són, o són relativament, dins de la... Podríem considerar rigorosament científics, a vegades ho són poc, però formen part de les nostres experiències. I ningú se li pot discutir aquest altre tipus de coneixement, que és molt vàlid. El coneixement que tenien els pagesos, abans em deia, jo també vinc de Vallès, era un coneixement acumulatiu. No era un coneixement de l'aula, ni dels manuals, era un coneixement d'experiència. Però era un coneixement pràctic i útil. Incardinat l'home en el món i en la natura. Per tant, el coneixement científic té el seu camp, és, evidentment, valorable i respectable, si ha de comptar, jo sóc el primer, però hi ha altres formes de coneixement, també. Per exemple, ells, els primats, els nostres parents, també coneixen, també aprenen i, com he dit abans, també produeixen, també, fan, creen instruments de tot tipus, però també creuen, i també tenen nivells de creences, i les utilitzen, també que són d'una altra ordre, però potser tampoc tan allunyades. Encara hi llegia un article sobre el tema de la consciència en els dofins, que ja havia llegit en altres articles, i que refermava que efectivament els dofins a una edat molt primerenca són capaços de reconèixer-se a si mateix en el mirall, que tenen consciència de la seva pròpia existència, i no són només els dofins. Per tant, les creences, com que formen part de la realitat personal, ens aboquen al tipus de coneixements. A vegades, un mateix, bueno, a vegades molt sovint, pensem que ens coneixem, però el que fem és tenir una col·lecció de creences sobre nosaltres mateixos. Si aquestes creences que hem confeccionat, i llavors en diem de l'autoestima, en diem les nostres creences, la col·lecció de creences que jo tinc de mi mateix, a vegades es protegeixen, Es protegeixen de la realitat i dels altres. Perquè si aquest tipus de creences mínimes estiguessin en crisi permanent, no faríem res, ni tindríem empenta, ni ens veuríem amb cor de res, perquè no faríem un mínim reconeixement. Però aquest mínim reconeixement es basa sovint en creences, que per nosaltres són realitats, al marge de que siguin fets objectius o no. Això compta menys. I per tant, a vegades això ens serveix perfectament i a vegades ens esgarria, també. Això és veritat. Per tant, els valors són imprescindibles, són necessaris, el sistema de valors és el que ens guia, és el que ens sustenta, i a vegades hi ha valors que són instrumentals que es converteixen en finals i al revés. Hi ha persones que els diners són el valor final. Hi ha altres persones que consideren que els diners són un valor instrumental. I una mateixa persona, en un moment determinat de la seva vida, pot considerar que els diners són un valor final i, segons les experiències que hagin tingut, les situacions que hagin passat, adonar-se que els diners són un valor instrumental. Per tant, canviar. És a dir, que els valors no són inamovibles. Tots els valors, fins i tot els més importants, fins i tot les creences més sòlides, en realitat són valors relatius. Relatius perquè estan en relació als altres i perquè no són invariables. És a dir, els valors són, en part, guia i sostén nostre. Necessitem aquest quan parlem de valors i diem sovint escala de valors, aquesta idea. Tant. Què volem dir? Doncs que sempre hi ha una certa relació de prioritat i que alguns tenen més importància que altres i que tenen més conseqüències. Però en qualsevol cas, els valors, que són un subsistema privilegiat i importantíssim del nostre sistema de creences, ocupen un lloc central. La personalitat és una font de creences. Hi ha perspectives que diuen la tipologia de la personalitat ve determinada per la genètica i, per tant, la constitució física és la que determina després el comportament, les conductes i les creences que es tenen, etc. Molt bé. Jo també ho plantejo al revés. La personalitat, podem mirar-ho també, no únicament, però també podem mirar-ho des de la perspectiva de quines creences es tenen. Perquè segons quines creences tinguem, farem unes coses o ho farem unes altres. Tindrem unes actituds o en tindrem unes altres. I per tant, serem d'una manera o en serem d'una altra. La idea d'una personalitat invariable i estàtica també és una idea esbiaixada. I per tant, les creences, que són, diríem, realitats cognitives vives i que tenen múltiples, diríem, conseqüències de tot ordre, formen part de la personalitat. I és com dir, canviem a una persona el seu sistema de creences i canviem la seva personalitat. Posaré un exemple. Aquests joves que han entrat esgarbiadament en alguna secta i que se'ls ha fet un rentat de cervell i de perdre, els ha canviat la personalitat. Per què els han canviat? Perquè els han canviat tot el sistema de valors i de creences. Per exemple, si després els que se n'ordenen com es desprogramen. Per tant, les creences, diríem, no són només un producte de la personalitat, sinó que les creences produeixen la personalitat, també, la crea. I les hem, diríem, de respectar i tenir presents. Òbviament que la patologia clara genera un tipus de creences específiques, creences fora de lloc. De fet, en les categories diagnòstiques que utilitzem, una part, diríem, dels elements que permeten fer el diagnòstic diferencial és justament si hi ha presents uns tipus de creences o les altres. I això ajuda, diríem, a situar-se. Per tant, és evident que hi ha una relació entre tipologies de creences i patologia. Però també és veritat que a vegades la línia entre el que és i el que no és patologia en el sentit de les creences és una línia ambigua també. La genialitat o la superdotació comporta a vegades creences que no són comuns als que no som superdotats, per exemple. Ni tenim intel·ligència alta. Però això no vol dir que necessàriament han de ser patològiques. O millor són personals, úniques i creatives. Però la patologia és evident que genera un tipus específic de creences molt distorsionades. Això també és veritat. Això és difícilment discutible. Les creences, si les tenim, és perquè corresponen amb les nostres necessitats més bàsiques. Maslow ja ho va teoritzar, però darrerament des de la sociologia també s'han elaborat, diríem, estudis que teoritzen les necessitats humanes i jo sostinc que les creences es basen en la necessitat. És a dir, nosaltres tenim necessitat de les creences, tenim necessitat de creure. Jo no dic en què, jo dic en plural. Les creences són constitutives del nostre raonament i fins i tot del nostre pensament. A vegades més encertadament, a vegades més esbiaixadament. Però formen part. Per tant, les creences són una expressió de la necessitat humana. Però clar, allò que dèiem abans, és a dir, avui aquesta tarda parlava amb una pacient i li deia si les emocions les poguéssim apartar, o els sentiments les poguéssim apartar, i aïllar, els problemes que ens podem trobar, veure, faríem una anàlisi fred, pam, 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 haig de fer això, puc fer això, altre, és millor això, i l'equació ens donaria uns resultats segurament molt apreciables. Però tot es complica molt quan hi ha per entre mig les emocions i els sentiments, que no són bon bé el mateix, però que formen part de la mateixa esfera. I per tant, les emocions són font de creences, perquè tenen molta força. Però també, segons quin tipus de creences, ens porten a tenir un tipus d'emocions amb nosaltres. És a dir, hi ha una relació bidireccional, també, entre el que són les emocions i el que són les creences. Les emocions, aquí hi ha molt escrit, també, Darwin deia que n'hi havia poques i eren universals. Era un estudi, en aquest sentit, molt citat. De creences d'emocions primàries. Però clar, la complexitat cognitiva dels humans fa que entrem a fer moltes més distincions en el tema de les emocions. I llavors aquí hi ha una sèrie de subdivisions que ja no es mouen en el pla molt elemental de la primària edat. Perquè podem dir que efectivament hi ha emocions primàries, però també hi ha emocions secundàries. Nosaltres ens podem emocionar sentint un concert, o ens podem emocionar sentint una poesia o un poema o una lectura. Hi ha persona que s'emociona quan una pilota entra a la porteria. Són categories diferents i expressen realitats diferents. Bé, per tant, hi ha una relació molt clara i complexa entre les nostres condicions, que diferenciar percepcions de condicions jo crec que no és possible perquè hi ha una gran continuïtat, els nostres pensaments i les nostres creences. Els nostres pensaments i els nostres raonaments estan impregnats de creences personals, impregnadíssims. I per tant, a vegades, el nostre raonament no permet distingir la part de creença, perquè la creença que va a la seguretat. Això és així i no d'altra manera. Ho puc dir o no puc dir, però ho crec. I actuaré en conseqüència, perquè crec que això ningú em desmentirà. Això és així. Bé, però clar, les experiències personals segons quins siguin, ens modifiquen també les creences. Sí, sí, sí. No és el mateix veure la pell del llop allà que trobar-te el llop a davant. O haver passat per circumstàncies experiencials difícils. I per tant, un sistema de creences es pot veure, diríem, pertorbat i fins i tot trencat i desmuntat perfectament. Entrar en crisi, som uns quins tipus d'evidències com podem tenir. Vaig avançant. Aquí. Una pacient concreta que em va costar molt i molt i molt i molt, com que havia tingut algunes crisis d'ansietat conduint, havia format unes creences secundàries reactives poderosíssimes. Com fer que aquelles creences... No, jo no podré tornar a conduir. Jo no em fico dintre un cotxe ni que em matin. I conduir jo, no, ni molt menys, per exemple. No? El procés entre mig me'l salto, fins que va, aquesta persona va tornar a agafar el cotxe i conduir. Me'l salto, però va ser un procés difícil i laboriós. Perquè, diríem, abordar unes creences molt potents i molt sòlides, conseqüència d'unes experiències com és una crisi d'ansietat o un atac de pànic, alerta, són paraules majors, perquè una simple informació no canvia una creença. A vegades sí, sí, és una creença simple, instrumental, però segons quin tipus de creences, la informació no és suficient. No, és insuficient, clarament, la informació. És insuficient el raonament i la lògica. Cal un cert procés, diríem, de retorn, d'elaboració, de consideració, i anar obrint finestretes, i anar permetent que hi hagi altres tipus d'experiències, perquè llavors es faci canviar la perspectiva i potser s'acabi fent una substitució d'unes experiències per nosaltres. Bé, finalment, clar, jo no comptava que la pantalla seria tan petita. Vull acabar, però... no podem fer-ho més gran, això? No.
S'hauria de tirar enrere.
Jo ja m'esforçaré, us llegiré una petita llegenda que jo crec que...
Ara què cal?
Mira una mica.
Desburros.
Mira, perquè ara ho enfocarem. Ara.
Sí. És els miners o per als dos creus? Per mi és una llegenda, una historieta que pot servir per fer un confort sobre aquest tractat de vista. Però té un altre factor afegit. El meu pare era miner. Havia estat miner, en una mina de carbó tot el que havia. I per tant tot el món de la mineria el tinc aquí dintre, allò que dèiem del reino. I per tant, quan vaig llegir aquesta història, em va queixar de seguida. Us la llegiré jo, perquè aquí no la podem llegir. Diu, els miners o el poder de les creences. Hi ha una història que diuen que és certa, i suposadament va passar a algun lloc d'Àfrica. Sis miners treballaven en una galeria molt fonda, arrencant minerals de les entranyes de la terra. De cop i volta, una ensorrada els va deixar aïllats de l'exterior. Un oncle meu i un amb 29 mestres van morir d'una explosió de grisú a l'any 75. Els vines del Berguedà. De cop i volta una ensorrada els va deixar aïllats a l'exterior, tapant tota la galeria de sortida. En silenci, cadascú mirava els altres. D'un cop d'ull s'adonaren de la seva situació. Amb la seva experiència van veure que el problema més greu que tenien a curt termini era el de l'oxigen, respirar. Sense fer res mal fet, els quedaven unes 3 hores d'aire. 3 hores i mitja tot estirar. A fora, els companys ja sabien que ells estaven atrapats, però una ensorrada com aquella significava haver de foradar altre cop la mina i fer una nova galeria d'accés per poder arribar fins al punt on eren. I serien a temps? Els miners atrapats, gats vells en l'ofici, tots ells, sabien que havien d'estalviar tant d'oxigen com fos possible per donar temps als treballs de rescat dels seus companys. Van apagar els llums de carbur i es van estirar a terra. En silenci i a les fosques, era difícil calcular el pas del temps. Ben bé, per casualitat, només un d'ells tenia un rellotge. Cap a ell se n'anaven les preguntes. Quanta estona ha passat? Quina hora és? El temps s'estirava i cada minut el semblava una hora eterna. La desesperació a cada resposta encara feia més tensa, tensa l'espera. Al cap dels minuts atrapats es va adonar que si serien així, l'ansietat els faria respirar més de pressa i l'oxigen s'acabaria abans. Ningú podria fer cap pregunta. Ell els avisaria cada mitja hora. Complint l'ordre, el del rellotge controlava el seu mecanisme. I quan la primera mitja hora va passar, ell ho va anunciar. Ha passat mitja hora. Un murmuri carregat d'angoixa s'escampava entre els miners. L'home del rellotge es va adonar que a mesura que passés el temps, cada cop seria més i més difícil donar-los l'hora i saber així que el temps que els quedaria seria cada cop més. Sense dir res a ningú, per tant, va decidir que no es mereixien morir patint d'aquella manera. De manera que el següent cop que va informar que havia passat mitja hora, en realitat n'havien passat tres quarts. No hi havia forma de copsar-me la diferència, de manera que ningú es va desconfiar. Refiat del petit èxit del segon engany, la tercera informació la va donar quasi una hora més tard. Ha passat una altra mitja hora. I els altres van creure que de fet havien estat tancats una hora i mitja tot plegat. Tot i que tots sentien que el temps els feia llarg i llarg. Així, el que controlava el rellotge a cada hora completa informava els demés que havia passat mitja hora. Els equips de rescat treballaven mentre estaven a contrarrellotge. Sabien en quin punt els companys havien quedat atrapats i sabien que els seria molt difícil arribar-hi abans de 4 hores com a mínim. Quan passades 4 llargues hores i mitja els equips van aconseguir arribar on els companys eren atrapats i fora dels darrers metres, esperaven trobar-los tots morts. Però, dels 6 atrapats, 5 eren vius. I només un era mort. El que tenia el rellotge a la mà. Això és una història, una llegenda, sisplau. Però una història d'una gent que fa pensar. Que fa pensar en, justament, el poder de les creences. Els altres, si voleu, enganyadament, confiadament, van tenir unes altres percepcions. Aquest senyor sabia quina era la realitat, però se la guardava per ell. No podia descansar amb les creences. Les creences el van salvar amb els altres. La realitat el va condemnar amb ell. Seria una mica la síntesi. I bé, tres més, jo m'aturo aquí i arribo al final. També tenia pensat en doncs, fer una mica de selecció de bibliografia de la que jo normalment consulto, és molt de més, però he pensat si algú li interessés algun llibre, doncs bé, xerro-los aquí. Si algú vol fer-me alguna pregunta, jo encantat d'aquests minuts que em queden. Això que deies abans, m'ho expliqui, com diu l'Empordà, m'ho expliqui millor. Perquè no m'ha quedat clar. I si no, vol dir, o ho he fet molt bé, o ho he fet molt malament.
Hi ha alguns dubtes, si es puc preguntar un. Les creències irracionals són les que se'ls ha entès no són científics i tenen cap valor, ni tenen cap base, perdó, real. Aleshores, aquestes, la religió, doncs que hi ha que entra dintre d'una d'aquestes irracionals, pregunto. I una altra, i també si és irracional aquesta fe que hi ha una gent que té en un partit polític o com si fos una secta, que no entenen dolent de res. Això és perquè irracional.
En primer lloc, jo crec que la ciència, el mètode científic, actua per criteris racionals, això és evident. Però això no vol dir que les persones, necessàriament, que no ens considerem científics, en una sèrie de quotidiana només faltaria, quina condemna, actuem irracionalment sempre. Per tant, la racionalitat o la racionalitat, en tot cas, jo diria que és qüestió de graus, o és qüestió de dimensió, o de components. En ocasions d'una mateixa persona, nosaltres mateixos podem tenir una conducta en funció de quines circumstàncies ens trobem, molt complexes i difícils, molt racional, molt encertada, molt adequada a la realitat. I altres vegades tenim conductes tot el contrari. En situacions molt menys complicades o molt més simples, diríem creences i, per tant, manifestacions conductuals molt irracionals, per una casuística complexa que segur que tindria una explicació. Per tant, les creences religioses són un tipus de creences, entre altres, que tenen una funció i tenen la seva utilitat. Però, com altres tipus de creences, no poden ser discutides a partir de la racionalitat, en criteris de racionalitat o irracionalitat. Perquè com que no són demostrables, a més la ciència mateixa, hi ha prou que se m'encarrega de dir, mira, escolti, diré, jo, en aquest para, el que entra d'aquí, pregunti d'aquí, però el que surt d'aquí, ho sento, però no el puc dir. Per tant, la ciència no pot ser competent en segons quins àmbits, i simplement pot dir, fins aquí arriba el meu coneixement, o fins aquí arriba la meva competència. Per tant, les creences religioses existeixen, han existit, existeixen, i seran existint segurament, perquè combaixen una sèrie de funcions de necessitat i d'utilitat. El que hem de mirar és les conseqüències dels actes i dels comportaments en funció d'aquestes creences. Aquestes sí que són, ho diríem, elements rellevants, però discutir-les és molt... No, no és que sigui difícil, és que per mi no és pertinent, perquè no és possible.
Clar, jo pensava, el mètode científic és, diríem, que es va validar a partir de la física del segle de Descartes, no? I es va decidir que aquest era el mètode científic i el mètode vàlid. Però la meva pregunta és, es pot considerar el mètode científic un tipus de creença? Perquè igual que hi ha un mètode científic que es considera dins de la ciència que és el vàlid, clar, per exemple, la física està demostrant, i sobretot la física quàntica, que existeixen altres realitats, com pot ser una diferent seqüenciació del temps, una diferenciació de seqüenció de l'espai, és a dir, hi ha unes realitats que no són mesurables dins del que hi ha del coneixement científic. Clar, i si el coneixement científic validat actualment és fruit d'una època històrica, d'unes creences d'un moment històric, llavors, fins a quin punt aquest coneixement científic podem posar-lo, diríem, no sé, en interrogant o observant en una creença? Això és el que jo no sé. Com ho veus?
Jo responc amb un conjunt de creences, que són les meves. Ja. I és, si el coneixement científic no fos vàlid o provat o poc rigorós en el que és l'anàlisi, descripció i utilització de la realitat, encara continuaríem anant a peu i no volaríem a avions. Per tant, algun domini eficient, controlat de la realitat i de les condicions naturals es té, i a la Politécnica de Terrassa amb tot el seu prestigi, que ens permeten dir, bueno, a uns certs nivells, sort n'hi ha del coneixement científic, perquè el coneixement científic té, entre altres característiques, una de rellevant per mi, que és que admet la crítica i la falsació. Per tant, si es demostra que una realitat que s'interpretava d'una manera és equivocada, es canvia. La ciència no és dogmàtica. Les religions a vegades sí que ho són. I per tant, no hi ha res a fer. Ara, que el coneixement científic té una correlació i és un coneixement contextualitzat, evidentment. Una altra cosa és que si els diferents nivells de coneixement, per cert, feia referència a Descartes ens va, diríem, voler ensenyar com les regles de pensar, però el mètode científic té molts pares. Segurament que un d'ells podria també ser Descartes, però no l'únic. Jo diria que, així com hi ha diferents nivells de complexitat en el coneixement, el coneixement científic el que fa és ampliar nivells explicatius, descriptius i de previsió, en la part de fenomenologia que té una certa regularitat. Perquè la idea aquesta d'un món perfectament ordenat i cronomètric com un rellotge, una sèrie de fenòmens que es repeteixen d'una manera invariable segons unes lleis que es coneixen i que es poden anticipar, això coexisteix, això és en part cert, en part, però coexisteix amb tota una fenomenologia, la fotografia refereix, una d'elles, per exemple, que és la imprevisibilitat. Per exemple, la meteorologia. La previsibilitat en un cert punt relativa. Per tant, i per cert que aquest tema de la meteorologia va ser utilitzat com un argument de pes per entrar en la relativitat també del coneixement, o aquesta mena de mite de la previsió plena de tots els fenòmens. Jo diria que, en part, i afegiria en això, les creences humanes ens fan humans. I a la vegada, no del tot previsibles, amb la qual cosa, gràcies a les nostres creences, tenim una certa garantia de llibertat. Perquè si no ja ens hauríem controlat més del que ja estem. M'explico la relació?
No, no ho entenc.
Vull dir, si amb mètodes científics es pogués arribar a conèixer el cervell humà i preveure totes les possibilitats de comportament, estaríem perduts. La llibertat individual es convertiria en un mite. Per fortuna, encara no estem aquí, encara que ens hi anem apostant, per cert, a passos molt clarament cap aquí. Però el que jo dic és que potser les creences poden ser un reducte de llibertat individual que no permetrem, diguem, que puguin ser ni directament, és a dir, que els podem d'alguna manera donar la volta en relació a allò que pugui ser previsible, com una reserva de llibertat per les creences. En aquest sentit ho dic. Perquè hi ha del coneixement humà que permeti, que diríem, preveure tot i anticipar-ho, perquè si no s'arribaria com aquella pel·lícula que ara estem una mica en una certa pel·lícula socialment i políticament parlant, per la qual s'anticipa...
Això és d'altra manera, no?
No, aquí hi ha una realitat paral·lela, no. Una pel·lícula que intervenien una policia especialitzada abans de que es fes el crim. Això fa pensar això en certa manera. Ei, alerta, és a dir, si arribés la tecnologia i si arribés fins a aquest punt, és a dir, això ja seria, diríem, ja no sé què seríem, De fet, ja s'està parlant de la transhumanització, és a dir, que estem deixant la idea d'una naturalesa plena per entrar més en una mena d'hibridació creixent cap a la tecnologia, de manera que aquesta naturalesa que ens pensàvem era on el calat de totes les respostes es veu cada vegada més interferida i condicionada per els artificis humans. Amb la qual cosa el concepte mateix de naturalesa humana està variant. I en conseqüència també tot el repertori de creences. Dispenseu, però jo haig de dir gràcies per l'atenció que m'heu donat.
Ai, estima, moltes gràcies.